Ve una botiga d'accessoris per animals i altres establiments. Totes les estafes es varen cometre en 20 dies, amb una quantia total que arriba als 6.500 euros.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
En aquests moments, ara a partir de les 12, l'avís groc per fenòmens costaners que ja estava actiu ha canviat a taronja. S'esperen onades que poden arribar als 8 metres. Per tant, molta precaució perquè la mar estarà molt alterada. Durant el matí, els ports de Maó i Ciutadella han estat operatius, però a Ciutadella les comunicacions marítimes s'han vist molt afectades amb diverses cancel·lacions i canvis horaris. A banda, hi ha 3 avisos grocs actius per precipitacions abundants, tempestes i vent, alertes que es mantindran tot el dia. Durant les últimes hores han caigut a Menorca entre 15 i 25 litres per metre quadrat segons del municipi. I sí, fa fred, molt de fred. Avui, pendents del temps.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques, quin poder de persuasió. Són tan monos els anuncis que tu sempre exclames. Quina llàstima que els tallin per posar programes. Que bonics són els...
Bon dia, amigues i amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest divendres 21 de novembre de 2025, Dia Mundial de la Taula de Multiplicar, Dia Mundial de la Pesca i Dia Mundial de la Televisió.
Piltratxos, garlofes, munyonyes i sucre, xocolina, xocolina, el berenar de la quitxalla d'avui, perquè facin esport i vida sana, que es purguin per tota la setmana, que mengin xocolines, que mengin xocolines. No guanyarà perquè...
Bon dia, Jordi Fàbregas, del control tècnic, gran amant de la trinca.
És frío, que frío. I le dice el otro, yo, ¿cómo va a hacer frío si hace 40 grados? Dice, no, que no sé qué frey.
Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, Pere, com va?
Xerrem del fred. Has tingut
fred.
Alguna conversa sobre el fred a
últimament
aquesta hora?
És el tema d'actualitat, eh?
Sí, eh?
Sí, fa fred, i ja la gent ja ha tret nòrdics, i ja ha fet el canvi d'armari per aquells que encara no l'havien fet, perquè, doncs...
Fa fred?
Sí, perquè ja... Fa mal temps, ja ha vingut l'hivern de cop.
Conversa d'ascensor.
Totalment.
Eh? Sí, eh?
Moltes vegades, crec jo, vilipendiada. Aquí sóc partidari i em mostro molt favorable a les converses d'ascensor, a les converses random, planes, sense profunditat.
Sense objectiu.
Sense objectiu.
Bueno,
sense
saber... l'objectiu d'arribar al més pres conversa... possible a la teva planta i sortir de l'ascensor.
No, al contrari. Una conversa natural, sense haver...
Però
sense
no
que tot sigui transcendent.
Però no d'estar compartint espai a l'ascensor i haver d'estar obligat a tenir unes paraules?
No. Ho reivindico.
Tens ascensor al teu edifici?
No.
I llavors de què xaves?
Però ja tota la vida n'he tingut.
Ah, ok.
Sí.
Ara anem amb tu, amb les notícies, mentre estan avançant els continguts del programa d'avui.
Perfecte.
Sí?
Vinga.
Som-hi.
És una putada que es faci portant aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat.
L'estiu s'ha acabat fa estona, però nosaltres tot just començam amb un programa en què parlarem amb en Jorge Terrados, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats d'un projecte innovador i important de restauració del fons marí de Calablanca, Ciutadella. La pradera de Posidoni de la zona va quedar molt afectada per un vessament fa 15 anys i ara es podrà recuperar.
Jo som pescador de rai, de xerxa i de volantí. Si adéu...
I aquest cap de setmana arriben a diversos establiments les jornades gastronòmiques Berenar Pagès, que volen redescobrir aquest ritual tradicional menorquí i mantenir ben viu el sector de la restauració en temporada baixa. En ratllarem amb Antoni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants.
Pescador de canya, perd més de lo que guanya i jo som.
I és divendres i per tant farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons.
Jo som pescador de rai, de xerxa i de volantí. Si a Vega voleu venir...
No... I el nostre pescador de notícies és n'Axel Camarasa. Bon dia, Axel.
Hosti, molt bona aquesta, eh? Que ben portada, eh? Com l'has filat, eh?
Vinga, va. Canviem de to perquè no hi ha bones notícies per començar l'informatiu, eh?
No, hem d'explicar un accident mortal que s'ha produït al port de Ciutadella. Un home de 67 anys ha perdut la vida després d'haver caigut a la mà amb el vehicle que conduïa. El conductor havia desembarcat amb el seu vehicle del ferri, circulava per sortir del port, del dic de Sot Blanc, quan per causes que ara s'investiguen ha caigut a la mà. El sinistre ha succeït quan passaven uns 20 minuts de les 9 del vespre. En aquest moment, la central de coordinació va rebre una alerta de la caiguda dins l'aigua des del moll del port de Ciutadella. En un principi es desconeixia el nombre de persones que hi havia dins el turisme. Es va activar aleshores una unitat de suport vital avançat, una altra de suport vital bàsic i també un metge. També els bombers, que amb un equip de submarinistes van poder rescatar la única víctima que es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Sentim el cap dels bombers de Menorca, és Juanjo Frank.
I els bussos pues, van arribar en el fondo, que el cotxe estava en una fundària de 9 metres i mig, cap a 10 metres de fundària, i van treure aquesta persona.
Els serveis d'emergència es van practicar la reanimació cardiopulmonar durant prop de 40 minuts, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Més enllà d'aquest succeït, l'actualitat també passa pel tercer festival iberoamericà de teatre independent, que acull per primera vegada una trobada balear. 5 companyies de les illes mostren les seves creacions a Es Mercadal fins aquest proper diumenge. La primera trobada balear ofereix aquest divendres els espectacles Jo soy un cuerto, de la Perrier Menorca, i Hanna Tuishi, que arriba des de Formentera. Dissabte, Únic, de l'eivissenc Martin Melensky. Una oficina dels anys 50 serà l'escenari d'aquesta obra sense paraules, a la qual seguirà la dansa contemporània del grup Mar de Fons. Jordi Soler és ajudant de producció del festival i Lluqui Portes, la directora teatral.
Una de les filosofies del FITIM sempre ha sigut dur a Menorca una agenda cultural alternativa amb obres de teatre que els agradi arriscar, innovar, i la trobada balear té aquesta filosofia, però a la vegada amb la intenció d'unir les Illes Balears a nivell artístic.
Si no hi ha festivals, si no hi ha com un autobombo, no podem després anar cap a fora. I això ens dona molta força per poder continuar un sector tan precari.
Aquesta és l'actualitat hores d'ara, però estem pendents de la sala de premsa del Consell Insular, on fa tot just uns minuts ha començat la roda de premsa per explicar la proposta de pressupostos del Consell per al 2026.
I alguna cosa en sabrem a les 2:30 a l'informatiu.
Espero poder-ho explicar, si tenir almenys la xifra de quines són les inversions previstes i el to, una mica, d'aquests comptes per a l'any que ve. També estem pendents del mal temps i, com sempre, els divendres en Miquel Cardona ens portarà la prèvia esportiva del cap de setmana.
Molt bé, fins després i bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
Havia de fer gènesis explosiva.
Aquest hivern sé que el trobarem molt llarg. Es farà fosc i no tindré al meu costat.
I molta atenció avui a la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè tindrem tot el dia un cel ben tapat amb molta presència de nuvolats que poden ocasionar precipitacions localment fortes i anar acompanyades de tempesta i calamarsa petita. Avís groc actiu a Menorca tot el dia per pluges abundants i tempestes. Hi ha avís groc actiu també per vent, tramuntana entre moderada i forta, amb ratxes de 70-80 km/h a partir d'ara al migdia. I alerta també per l'estat de la mar, amb avís actiu, taronja en aquest cas, per fenòmens costaners. Les temperatures continuen caient i el termòmetre marcarà 11 graus de màxima i només 5 graus de mínima.
Deixeu tot i baixen més carrer, que li donin si fora fa tant de fred.
I fem un cop d'ull al cap de setmana. Demà dissabte, ruixats ocasionals que poden anar acompanyats de calamarsa petita, avís groc per tramuntana, de moderada forta, i avís taronja per fenòmens costaners. Aquestes alertes es desactivaran a mig cap vespre quan el cel s'anirà destapant i la situació millorarà. I diumenge, presència d'alguns nuvolats amb baixa probabilitat de pluges febles, aïllades i ocasionals, vent moderat de ponent i recuperació de les temperatures.
¡Qué frío! ¡Qué frío! Y le dice el otro, yo, ¿cómo va a hacer frío si hace 40 grados? Y dice, no, que no sé qué frío.
És l'acudit del dia que dona pas a la pausa que fem ara quan són les 12:15. Tornem tot d'una.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
Lletres Ràdios, participació. A Silmi estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercant professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmi.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
El dia Menorca, fet a casa.
Cala Blanca, Ciutadella, podrà reparar una ferida ambiental que arrossega des de fa més d'una dècada del seu fons marí. Els pròxims dies i dins el projecte europeu Artemis, l'Observatori Socioambiental de Menorca començarà a la zona la restauració de 1.800 metres quadrats de praderia de Posidònia. Els detalls de tota aquesta operació, en què també hi participen l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, s'han donat a conèixer aquest dijous capvespre. Una de les persones que ha participat en aquesta presentació és en Jorge Terrados, investigador de l'IMEDEA, a qui agraïm que ens atengui. Bon dia, Jorge.
Hola, buenos días.
Abans d'entrar en els detalls del projecte i per posar-hi una mica de context, què hi va passar a Cala Blanca, quan i amb quines conseqüències ambientals perquè aquesta restauració del fons marí sigui avui tan necessària?
Bueno, pues lo que ocurrió es que en el año 2010, como consecuencia de las obras de construcción de la toma de agua de la desaladora de Ciudadela, pues se causó un daño a la pradera de Cala Blanca de unos 1.800 metros cuadrados, como ha dicho antes, donde la pradera quedó enterrada por una capa de arcilla, que es la que se utiliza para hacer la perforación de lo que iba a ser el tubo de luego de la toma de agua. Entonces, el problema con Posidonia es que es una especie muy valiosa por el funcionamiento ecológico y los servicios ecosistémicos que nos proporciona, y que es una especie que es muy frágil porque tiene una capacidad natural de recuperación muy lenta. Entonces, han pasado todo este tiempo y la recolonización ha sido muy escasa. Entonces, este proyecto de restauración lo que intenta es facilitar ese proceso de recuperación natural plantando Posidonia en la zona està afectada.
I que avui puguem anunciar que aquest projecte tira endavant és gràcies a tot un seguit de feines preparatòries que en què han consistit.
Bueno, gracias sobre todo al impulso del proyecto europeo Interreg Euromed Artemis, que es el que está proporcionando la financiación para haber hecho la plantación, que se va a empezar a hacer ahora en enero. Y luego hicimos en el mes de abril de este año, hicimos una campaña previa de caracterización de toda la zona, de la biodiversidad de la zona, porque no solo queremos hacer la plantación, sino queremos estudiar cómo se recupera no solo lo que plantamos y si sobrevive y crece, ¿no?, sino cómo se recupera todo el entorno de la pradera, del ecosistema, la fauna asociada además. Entonces hicimos esta caracterización previa que luego iremos haciendo posteriormente.
Per tant, s'ha de tirar endavant aquesta replantació. D'on s'extrauran aquests fragments de posidònia viva i com se selecciona l'àrea d'extracció?
Pues en principio vamos a buscar fragmentos para plantar. Serían fragmentos de rizoma como esquejes de la propia pradera que se producen de forma natural por las tormentas y el oleaje, los temporales fuertes como el que estamos teniendo ahora mismo, ¿no?
Sí, justamente.
Entonces el oleaje fuerte rompe plantas, es un proceso natural. Estos trozos de planta quedan acumulados en el fondo, entonces los buceadores van a ir a buscar esos trozos que se han producido de forma natural, seleccionarán los que sean más adecuados para plantar, los que en principio van a ir mejor, y estos es los que luego los buceadores les van a proporcionar un anclaje artificial, que es una varilla de hierro, que permite al fragmento, una vez que lo colocas en el fondo, que esté estable el tiempo suficiente para que eche raíz y sean esas raíces las que fijen el fragmento. Si no les proporcionamos este anclaje, pues los fragmentos no aguantan, se los llevan los temporales, ¿no? Y eso es un trabajo manual, los fragmentos se van a ir plantando uno a uno por los buceadores ahora a partir del mes de enero.
Sí, es una feina prácticamente artesanal, ¿eh?
Sí, es totalmente artesanal. Pero hacemos este plantado individual porque algunos de estos fragmentos los vamos a etiquetar. Sí. Y cada uno sabremos el número que tiene, el nombre, digamos, y apellidos de cada fragmento, sabremos las características que tiene, porque luego durante el seguimiento, la monitorización del resultado, los buceadores van a volver a esos fragmentos y van a ver si han crecido, si no han crecido, si está vivo, si no está vivo, y para eso necesitamos hacer esa caracterización previa del material que vamos a plantar.
I tenir tots els fragments identificats. Teniu calculat de quina quantitat de fragments de posidònia podem estar parlant?
Sí, bueno, son un poco más de 1000 fragmentos esquejes que vamos a plantar en la zona afectada, pero no vamos a cubrir toda la zona afectada porque hay zonas que son de arena y esas no son adecuadas para plantar y tampoco había posidonia antes en esas zonas, sino vamos a plantar en las zonas donde anteriormente había posidonia que se ha perdido, pero donde queda, en el fondo, queda un resto de esa pradera que había antes, que es la mata, lo que se llama la mata muerta de posidonia, que es un sustrato que crea la propia pradera cuando ha estado muchos años viviendo en un lugar que es, en realidad, el sustrato es una mezcla de arena con restos de la propia posidonia. Es lo que investigadores franceses acuñaron este término de mata o mata muerta, y ese sustrato es el más adecuado para plantar donde las posibilidades de éxito son mayores y además donde nos justifica el que estamos haciendo una restauración, porque estamos plantando en el mismo lugar donde antes había una pradera, ¿no?
Quin calendari teniu previst, Jorge? Quan començau i quan han de concloure aquestes feines de replantació i quines són les etapes previstes?
Sí, pues los trabajos, como ya he dicho, empezaron en abril. Ahora, precisamente esta semana, teníamos planificado hacer un estudio de diagnóstico de cuáles eran las zonas más favorables dentro de la zona afectada por potencia, por espesor de este sustrato mata, para priorizar la plantación en esos lugares. Lo haremos en cuanto el tiempo lo permita. La idea es hacerlo antes de Navidad. Y luego, a partir de enero, empezarían las fases de preparación de todo el material, búsqueda de fragmentos, montaje de esos fragmentos, caracterización de una parte de ellos y plantado. Y todo eso esperamos hacerlo, si el tiempo acompaña, pues entre el mes de enero y febrero del año que viene, del año 2026. Entre marzo y abril haríamos una caracterización inmediatamente después del plantado y luego ya haríamos al año siguiente, en febrero, marzo o abril del 2027 haríamos la caracterización, el seguimiento, un año después de la plantación.
Tota aquesta feina de seguiment que deies que era tan important, quins són els principals riscos que poden fer fracassar la restauració, la replantació?
Pues fundamentalmente es, por un lado, la dinámica marina. La dinámica marina, que es una zona de un tramo del litoral de Menorca que está bastante expuesto al oleaje, y aunque estamos a 20 metros de profundidad, los temporales fuertes afectan la zona. O sea, por un lado, perturbaciones naturales. Por otro lado, tenemos el tema del aumento de la temperatura del mar, que en verano, en los últimos años, está aumentando a temperaturas que ya pueden ser preocupantes para la supervivencia. Claro, no solo de lo que planteemos, sino de las propias praderas de Posidonia. Entonces, eso es un riesgo que hay ahí para la evolución futura de Posidonia en nuestras costas y de nuestros esquejes, que al principio, cuando los plantas, pues claro, son un poco más débiles que lo que es una pradera ya establecida en el entorno. Esas serían las principales amenazas que hay locales ahí en esa zona.
I quant de temps necessita la Posidonia per començar a fer la seva funció ecològica real?
Uy, mucho tiempo, porque es una planta que crece muy lento, que crece unos pocos centímetros al año, cada rama, cada esqueje. Entonces, todos los servicios ecológicos de la Posidonia y los valores dependen de que consiga formar la pradera. Y ese es un proceso que va a tardar décadas o incluso siglos. O sea, esa zona que nosotros vamos a plantar, si va todo bien y todo lo que plantamos sobrevive y crece, va a crecer al ritmo lento que caracteriza Posidonia. Entonces, no vamos a tener una cobertura importante del fondo hasta pasados varias décadas. Yo diría 30, 40, 50 años, como mínimo.
O sigui, un accident, un vessament fa 15 anys pot provocar que avui comenci un projecte i que fins d'aquí a dècades no s'hagi revertit la situació.
Exactamente, o sea, incluso si nosotros
es un drama,
este proyecto, sí, es que estamos hablando con una especie creciente muy lento, pero no es tan raro, porque por ejemplo en tierra tenemos bosques de encinas que también necesitan un siglo para que se forme un bosque, un encinar maduro, y claro, si tú no plantas y la posibilidad natural de recuperación es muy baja, pues no ocurre nada. Y en el caso de la Posidonia tenemos ejemplos de sitios. Aquí han pasado 10 años y prácticamente no hay recuperación, pero en otros sitios donde se han afectado praderas vemos que han pasado 30, 40 años y la recolonización natural es muy escasa. Entonces, si tú no, de alguna forma, provocas el inicio del proceso plantando en la zona, pues esto pueden pasar otras décadas sin que ocurra nada. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos son procesos muy lentos y claro, para estas especies hay que intervenir si uno quiere que se recupere, ¿no? Se recupere la zona.
Ahir a la presentació em vau fer molta, molta referència, que és el fet que Menorca formi part d'Artemis implica que l'illa es converteix com en zona pilot. Quin és el component innovador inherent a aquest projecte europeu?
Pues este proyecto, que se desarrolla en unas zonas piloto, es aquí en Cala Blanca, en Menorca, pero hay otras zonas piloto en dos zonas en Italia y otra en Grecia, es probar distintos ejemplos, distintos casos de estudio, zonas pilotos de metodologías de restauración de praderas de Posidonia con distinta problemática, no en todos los lugares la problemática es la misma, pero el interés de todo esto es proporcionar unas herramientas comunes de cómo hacer estas restauraciones y también una parte muy importante del proyecto Artemis es esta valoración de los servicios ecosistémicos, que ya hay algunas, pero son parciales, entonces aquí se va a intentar hacer otra evaluación de los servicios ecosistémicos para ver esto que hemos perdido y cuánto podemos ganar, y luego también establecer unas pautas para, en base a esta valoración de los servicios ecosistémicos, ver si se pueden obtener vías de financiación para inversión en conservación o en restauración de las praderas de Posidonia. Entonces, esta es una parte más innovadora que todavía no está por desarrollar. Las técnicas de plantado están un poco ya más, vamos a probar técnicas que ya se han probado en otros lugares y que están ya evaluadas y sabemos que funcionan, pero esta valoración de los servicios ecosistémicos es algo que todavía hay que desarrollar.
Jorge, ho expliques claríssim, es nota la teva implicació en aquest projecte. Quin està sent en tot aquest procés el teu paper com a investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats?
Pues nosotros trabajamos en el IMEDIA en ecología de geosfera marina, de posición, y en restauración. Hemos hecho restauraciones en Mallorca en varios lugares y la metodología que ha funcionado es la que vamos a aplicar. De hecho, también la hemos aplicado en la Bahía de Fornells para una restauración que a iniciativa de POSIBE hemos hecho una restauración del arrecife barrera, una parte que estaba muerta en la Bahía de Fornells, pues también lo hemos hecho. Hemos participado nosotros y básicamente fue que el Instituto Menorquí de Estudios, el OSAM, fue el que nos, sabiendo que nosotros teníamos esta experiencia en restauración, pues se acercó a nosotros, conociendo, ellos sabían, habían diagnosticado el impacto que había habido en Cala Blanca, entonces se acercó a nosotros para ver si sería posible hacer esta restauración en Cala Blanca y cómo habría que hacerla, y de ahí ha surgido la colaboración. Nuestra parte es, digamos, la más técnico-científica del proyecto de restauración, cómo hacer la restauración y luego cómo hacer el seguimiento científico de la zona, ¿no?
Jorge, que sigui un èxit aquest projecte. Si serà un èxit o no a la llarga, tardarem dècades en saber-ho, com comentaves, però en tot cas, molt bona feina i gràcies per totes aquestes explicacions.
Muchas gracias por el interés.
Bon dia i bon cap de setmana.
Bon dia, igualment.
El Dia Menorca.
Just ara mateix, les 12:30, seguim en directe, canviem de tema perquè arriben les jornades del Berenar Pagès, una proposta que convida a redescobrir aquest ritual tan menorquí a través de diferents restaurants de l'illa. És una excusa perfecta no tan sols per parlar de gastronomia tradicional, sinó també per posar damunt la taula com està el sector de la restauració a Menorca en temporada baixa. Per a tot això, ratllam amb Antoni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, que organitza aquesta jornada gastronòmica. Bon dia, Toni.
Bon dia, tinguem.
Toni, començau demà amb aquesta previsió de mal temps. Hi ha millor pla per al cap de setmana que refugiar-se sota sostre i gaudir d'un bon berenar com el d'abans?
Sí, és del que es tracta, de fer sortir la gent, sigui amb el motiu que sigui, no? I, pues, avui en dia aquí tothom, demà, el millor, no sé si serà el millor dia, però, bueno, perquè el temps està un poc raro, però la gent acostuma els caps de setmanes a sortir a caminar i a fer una voltada en bicicleta, pues, hem d'agafar aquest hàbit d'aturar-se a berenar i agafar forces, no? I és una excusa per trobar-se gent, també, no?
Trobar-se a gent i fer una bona i llarga sobretaula, que al final també és el que condueix un bon berenar, no? Fer una sobretaula i una bona conversa després.
Exacte, sí, mira, si no acompanyes tu, pues berenes i fas una estona de tertúlia i trobada amb un milió de gent que no te trobes tant habitualment, no? És una cultura que tal vegada a Mallorca sempre l'han conservada més, perquè foten uns berenars que... de forquilla, de cases de variats i de pambolis i això, i quasi ja no dines després, no? Però, bueno, aquí també reivindicam aquest producte local nostre que tenim, que pues, els elaboradors pues, fan molt bona feina últimament, tenim molt bona rellevància amb els formatges nostres, les sobrassades i tots els embotits que fan aquí, i donem-li valor també en aquests productors que tenim aquí, no?
Per tant, tot això és el que no hi pot faltar en un berenar pagès, el producte local. Toni, quins establiments hi participen enguany i quines són les dates?
Bueno, les dates són aquest cap de setmana i el pròxim, no? I és una iniciativa molt tendra encara, que només participa en 4 locals, no? N'hi ha 2 a Ferreries, un et s'esquaix i salta en altre, el que passa que coincideix que aquesta setmana encara van coincidir malament els fets i feim vacances, però la pròxima sí, i inclús la pròxima farem, en vez d'un pan mol, farem ja un pot de frit, i així farem un berenar de forquilla també. I a Mercadal pues, hi ha Geni, que és un puesto que sol ser bastant de berenars també, pues, intenta fer un berenar un poc reforçat, supos. I a Ciutadella, Jaume II, troc que es diu, i que el local a la banda de Ciutadella representa la campanya aquesta també.
Per tant, no és un menú tancat per a tots igual, sinó que cada establiment farà la seva pròpia interpretació del berenar pagès.
Exacte, vull dir, cada un llavors decideix que troba que vol fer i llavors decideix si vol fer un pont només berenar de pa i com un entrepà o això, vol fer un berenar més així amb forquilla i tot això.
I el més somries baixes que hi fareu?
Bueno, nosaltres sempre solem fer una taula d'embotits així que hi posam un pot de pa i tomàt i un pot de carn i xua, un pot de sobrassada, un pot de cuixot i després feim un pot de frit. I enguany no sé si farem... L'any passat vam fer un pot de frit de bé i enguany en farem un pot de bé i tal vegada en farem un pot de frit de mallorquí, així de porc, no? I així pot variar amb pot ser gent. I són plats que habitualment a vegades no se mengen tant i aprofitem un pot per fer alguna cosa diferent, no?
Deies que són unes jornades encara tendres, de fet és la segona edició. A la primera, la de l'any passat, quin perfil de clients vau aconseguir atraure?
Bueno, principalment gent més de sol, de sortir un poc d'excursió i llavors tornen a berenar. A jubilats va ser un bon reclam, perquè tal vegada ells estaven més acostumats amb un millor en aquell temps al camp quan s'aturaven, a berenar i fan uns berenars més de forquilla, no? Eren capaços de fer un pot de sobrassada frita amb patates frites i coses que fan els pagesos en aquell temps, no? I per això nosaltres també ja hem incorporat aquests plats un poc més de forquilla, no? Però, bueno, esperem a veure si... Ara també és una època difícil per fer-ho, perquè bastant de locals opten per fer vacances aquest mes de novembre i la veritat que costa fer-ho. Però, bueno, no ho han de deixar de fer perquè a la llarga, al final, se van consolidant les jornades aquestes. Així com a Pimet, les altres jornades de vedella vermeu, de brou, això ha costat un poc, però al final s'acaben consolidant, pues jo crec que aquestes també tindran la seva consolidació passat 3 o 4 anys, no?
Toni, enguany esteu detectant si hi ha més o manco bars, cafeteries i restaurants que aguantin tot l'any oberts?
La veritat és que costa. El tema de tot, d'impostos i que tot pugen les taxes i sigui fem, sigui aigua, sigui tot, el personal també es conveni, ens costa un poc més i clar, què passa? Que tots aquests costos en temporada d'estiu pues, es poden cobrir perquè la veritat que hi ha prou volum i quan arriba temporada baixa o s'hivern, digue-li, que dames de Menorca, pues, evidentment costa més que cobrir tots els costos que té un negoci tenir obert, no?
S'està aplicant el nou conveni d'hostaleria de les Illes Balears amb normalitat o notau que està ofegant molt els propietaris dels negocis?
Home, la veritat que van tenir la sort que en la negociació no van arribar a tancar això de baixar les hores de les 30... perquè els sindicats demanaven 35 hores, no volien anar a les 37 i mitja que de l'estat que es volia negociar, que tampoc se va arribar a tancar, però ells volien ja en el conveni europeu que són 35 hores setmanals i nosaltres vam dir que no... Fins que no s'afirmés un conveni a nivell estatal, nosaltres no teníem... no li vam viabilitat fer-ho aquí, no? I això va ser un dels puntals que encara va ajudar un poc. Que la pujada salarial hi ha de ser, sí, perquè tot ajuda a que tinguem personal, no? L'altre dia vaig estar ratllant amb gent que ve a fer la temporada aquí, que fan feina a Madrid o fan feina a Andalusia o això, i els convenis d'hostaleria allà són molt més baixos que els de Balears. Vull dir que si tenim un incentiu perquè la gent vengui a fer feina aquí és perquè tenim un bon conveni. Ara, clar, tot perjudica llavors el consumidor final, perquè tot, com sabeu, tots els costos d'avui en dia d'anar a un restaurant o això han pujat degut a totes aquestes circumstàncies, no?
Teniu detectat si hi ha gaires establiments que ara estiguin tancats i que ja no tornaran a obrir portes a la primavera?
Encara és un poc pres per dir-ho, però perquè encara no ha fet assemblea de final d'any, no? Mm-hmm. Però hi ha gent que li costa i diu que està un poc cansat de passar pena i d'estirar d'escarro i que no vegin que... La pena també és que tots aquests locals que abans obrien tot l'any i ara ja opten per tenir tancat 3 mesos perquè no arriben, és una pena per lo que és el client menorquí, no? Perquè estan de cada vegada tancant més comerços en l'hivern i el client menorquí també té menys puestos per visitar, no? I això sap greu. Però ara veurem, anar a fer l'assemblea, veure quanta gent està amb ganes de tornar a obrir i tirar endavant.
En tot cas, aquestes jornades gastronòmiques fora de temporada, aquestes jornades temàtiques són un bon impuls, no? Una bona manera de captar, no? De treure gent que fora de temporada no anirien als restaurants i, en canvi, d'aquesta manera ho fan. Iniciatives com Berenar Pagès, que es fan aquest cap de setmana i el proper, a l'Hotel Geni d'Esmercadal, al Mesón Ries Baixes, al Bar Squash de Ferreries i al Jaume II de Ciutadella. Toni Sansaloni, president de l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, gràcies per atendre'ns. Que vagin molt bé aquestes jornades.
Gràcies a vosaltres per fer difusió i que la iniciativa sigui bona per la gent sortir.
I ratllem a finals d'any de com ha anat aquesta assemblea.
Vinga, d'acord.
Bon dia, bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres.
Igualment. Adéu.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
A Silmé estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercant professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmé. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella. Mariona
Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tafol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Tomeu Penya i el baríton menorquí Simon Orfila uneixen les veus a Llavors Tenyor, un tema nou que estrenem avui i ja disponible a les plataformes digitals.
Quan jo, Tenyor, el primer que faig en despertar-me és pensar en tu. I el lo darrer que faig abans de dormir-me és pensar en tu. De tant en tant faig cançons i escric tot lo que tu m'inspiris. Me pas totes les nits i dies recordant-te. Quan jo t'enyore, si me'n vaig de viatge amb cotxe o amb un avió, si llegesc un llibre i not que me falta concentració, perquè veig la teva imatge i amb cada pàgina, cada racó, me dóna temps per fer poesia i en recordar-te. I a vos,
sempre, sempre,
el teu cos me sona melodia,
sempre,
perfumat en flor de taronger,
sempre,
pas de sa tristesa sa alegria i se'n torna quan no hi ets, i se'n torna quan no hi ets. Quan jo t'enyor, lo primer que faig en despertar-me és pensar en tu. I lo darrer que faig abans de dormir-me és pensar en tu. De tant en tant faig cançons i escric tot lo que tu m'inspiris. Me pas totes les nits i dies recordant-te. La voltenyó
sempre, sempre,
el teu cos me sona melodia,
sempre.
Silve, 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 quins dos grans s'han ajuntat, eh?
Bon dia, estimat Pere, bon dia, Jordi, bon dia, oients, bon dia a tothom. No trob millor manera per començar aquest vernissatge. El gran Tomeu Penya amb el gran Simon Orfila, Mallorca i Menorca. Illes germanes, ara sí, sí, ja germanes de sang, amb aquest llavors tenyor. M'ha semblat com amb un aire, amb un ritme molt mediterrani, molt tavanera, molt, molt de l'estil d'en Tomeu, i en Simon s'hi ha adaptat de dalt de tot. Mira, m'heu deixat, en sèrio, m'heu deixat esbadalit. M'agrada, 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 m'agrada!
I també amb un punt de banda sonora per un dia fred i de pluja.
Bé, és que,
sí,
mira,
com ho tenim a Ciutadella?
Jo? A Ciutadella, bé, Ciutadella tenim aigua, tenim vent, tenim fred, tenim gel, però, bueno, s'escalfor d'aquestes dues veus, amigues i tan mediterrànies, bé, fa que els hiverns siguin molt més lleugers. Jo dic que són la manta tèrmica, són la catalítica i la manta tèrmica, tots dos, avui.
I la llarga història d'amor que teniu amb en Tomeu Penya, eh?
En Tomeu, bé, a més, jo personalment te la tenc molt amb Tomeu, molt mariner, jo he estat a coves de mariners cantant amb ell, fins i tot uns premis que jo vaig presentar, vam acabar cantant junts. És un ciutadellenc més, és un ciutadellenc més, i en Simon sabeu que també, a part de l'Aurenc de so, que també té part de Cabildo, part de ciutadellenc, vull dir que molt possiblement els veurem prets junts per aquí, per Ciutadella. I jo, si tenc aquesta exclusiva, tot d'una, us l'enviaré i ho faré saber als nostres oients del Dia Menorca, evidentment.
Silve, vernissatge.
Això és la tendència actual de moda a nivell global.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
Jo, com que som així de xulo xula, surt com vull.
No ha habido nadie como él.
Konnichiwa.
De los cuatro muleros.
Vinga, Silvia, anem a repartir felicitacions. Tema 1.
La veritat, Pere, és que li han agafat el gustillo, li han agafat el gust de, felicitar els nostres centenaris.
Jo crec que val la pena. I això vol dir que n'hi ha molts, que cada setmana n'hi ha un.
A més, cada un amb una història. Mira, la setmana passada feien la broma amb tu i amb na Clara de que el centenari que van felicitar era d'amor, que no tenia ADN mitjorner. I de, avui felicitam a un centenari del Castell, però que sí té ADN mitjorner, i és en Jaume Pelegrí, que dimecres va fer 100 anys.
Molts anys.
Com te comentava, Pere, sí, el guapo és la història que hi ha darrere.
Conta, conta.
En Jaume va ser projectista i dissenyador de Sumco. Sumco, ni més ni menys, significa sumadores comerciales. Són aquelles màquines sumadores, enregistradores, que avui ja són verdaderes joies, i que durant molt d'anys, aquell soroll, aquell renou de tocar ses tecles i obrir els calaix en ses monedes que hi ballaven, ha sonat en el cap de molts menorquins. Fins i tot n'hi ha un en el Museu de Menorca, fixa't tu. L'any 40, després de la guerra, es va posar en marxa i van fabricar aquesta Sumco, aquestes sumadores comerciales, fins a l'any 78, en què va tancar la fàbrica. I doncs que sàpis que en Jaume Pelegrí en té una a casa seva, d'aquestes de les que ell va dissenyar i va ser enginyer, i en hi ha una altra, com he dit, en el Museu de Menorca. Fixa't l'importància que tenien aquestes màquines. Encara hi ha qualque comerç històric, Pere, tu que n'has visitat un quants, que
quants
conserva alguna d'aquestes sumadores, que sí, eh?
Sí, 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 sí. Ara em facis posar un exemple per això, eh?
No, no, tampoc. No t'ho posaré en un aprieto. Una paraula molt nostra, allò d'aprieto.
Aprieto.
No t'ho posaré en un aprieto. Web. Això vol dir... Això vol dir que canviem de tema i vol dir que anem a una sèrie de ficció.
La sèrie m'ha agradat molt i tenim uns actors fantàstics, eh? Els actors m'han agradat moltíssim.
Estan molt bé tots, m'ha agradat, sí. L'he escollit molt bé.
És el començament, primer capítol, però té bona pinta.
Està molt ben rodada i perquè la sèrie té un trama que jo m'ha encantat.
Te deixen ganes de voler saber què passa i és una trama bastant interessant. La fotografia m'ha encantat.
Brutal, una sèrie brutal. La fotografia brutal, la història superguai.
Molt, molt potent i la imatge, veure l'illa de Menorca, les coses d'acció també, té pinta de sèries de les bones.
Aquí no és normal que desaparegui ningú. I molt manco una consaire.
Pere, supos que saps de quina sèrie estem xerrant.
Sí, no? A més, avui és Dia Mundial de la Televisió. Bones notícies.
Bueno. Favaritz, una coproducció internacional impulsada des de Menorca per una productora local, que sos lo guapo, gent d'aquí fent coses xules, i es va alçar el passat cap de setmana amb el títol de millor sèrie de ficció als Premis Lola Gaos, que lliura l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual. És a dir, actors menorquins, juntament amb actors valencians, italians, una productora local, la nostra companya Clara i Mamí, que fins i tot fa un cameo, i, evidentment, grans actors i molt, molt de talent. Doncs, primer premi per aquesta sèrie coproducció impulsada des de Menorca, Favaritz, premi, a més, un premi amb el nom d'una actriu de dalt de tot, d'aquelles soleres. Premis Lola Gaos. Enhorabona a tota la gent de Favari.
I amb coproducció amb Vive3. Per tant, enhorabona a tots els companys d'aquí de la tele. Tema 3.
Encara no soc conscient, no?, d'aconseguir aquest títol. Tocarà assimilar i digerir. Va ser una carrera lluitada, amb molts ingredients, i finalment vam poder guanyar, però tenir la família a prop va ser increïble.
Pere, tu tens velo, tens bici?
No, aquí no.
Fiat,
aquí no,
Pere.
Aquí no.
Sí, escolta, sí. I doncs fem una cosa.
Perquè m'agrada.
Un dia quedam amb Albert Torres i dèiem abans si m'ho deixa la seua, que la deu tenir ben, ben gelosa.
Fa anys que no hi vaig amb bici, eh? Fa anys que no hi vaig amb velo.
Bé, però tu saps
hauré de posar les rodetes.
Bé, nosaltres, en Jordi i jo t'empenyarem, t'ajudarem, no passis pena.
Perfecte.
Escolta, escoltàvem Albert Torres, les declaracions,
sí.
Medalla d'or, campió del món d'Òmnium a Santiago de Chile fa 15 dies. Després va fer unes vacances, va tenir fins i tot les seves declaracions, però és que ara això no s'atura, perquè considerat l'esportista ciutadellenc més premiat, l'Ajuntament de Ciutadella ha decidit dur a ple municipal la proposta consensuada per tots els grups polítics de que el poliesportiu de Ciutadella es passi a anomenar Pavelló Municipal Albert Torra.
Ja ens sembla molt bé.
No només per sort, no només per la seva participació a les Olimpiades, on ha tingut diploma a les dues darreres Olimpiades, sinó perquè, com bé sabeu, i ho van comentar fa cosa d'un mes, després de passar una època de dificultat, de baixa, va tornar a pujar dalt sa velo i, senyores i senyors, a Xile va aconseguir sa medalla d'or. Emocionant, vull dir, com es va sobreposar. Jo crec que és un exemple, a més és un alot molt, molt humil, crec que es mereix, i també crec que es mereix reconèixer no només l'esforç, sinó posar noms de persones destacades, gent jove, gent que simbolitza l'esforç i l'esport, a Ciutadella. Jo volia aprofitar, ara que estem de posar noms, jo fa anys que estic reclamant que l'aeroport de Palma s'hauria de dir...
L'altre dia em ratllaven a la redacció.
Aeroport Internacional Genoa.
L'altre dia ho comentaven a la redacció, ahir crec que es comentava aquest tema.
Sí, doncs mira,
i que deien que era una proposta teva. Encara te'n sortiràs.
És que jo no deixaré de proposar. A més, ara, si la vegeu en els programes que està presentant, està en el seu millor moment, està guapíssima, està preciosa. Genoa. Forever.
Més premis, més esport, tema 4.
Sona Rumoy, esportista, ciclista i amant de la naturalesa. Com a ambaixadora d'Espujeta Ona, que és dona de l'activitat física, us animo que practiqueu esport per salut i per temes de superació. Forma part d'aquest projecte Ona.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
Troc que sí, Pere, que haurem de posar les rodetes a la velo perquè seguim amb velos. Però aquesta vegada, al·lucina, ciclocross, circuit amb fang i de muntanya. I és que la veterana ciclista de Ciutadella, que actualment resideix a Astúries, na Ruth Moll, ha estat guardonada amb el Premi Niké, premi a la dona esportista.
Enhorabona, idò, també.
Va ser una de les grans protagonistes a Oviedo, l'altre dia pel lliurament d'aquesta tercera edició dels Premis Niké. I aquesta temporada, el Premi la dona esportista, que distingeix tasca social a favor de l'esport femení, la dedicació i els mèrits esportius, va ser atorgat a la nostra Ruth Moll, que encara competeix, que va ser guanyadora de victòria total a la Copa d'Espanya de ciclocross la setmana passada i li van entregar aquest premi. El nostre viu fora, però escolta, el mèrit és nostre. I a més, esportistes veterans, que val molt la pena reconèixer-lo.
Bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat.
I acabem amb gastronomia, tema 5.
Si tapas tu, tapo yo, tápalo y déjalo, solo remuevas por Dios.
Que ja enyoraves que xerréssim de menjar en aquesta hora, Pere. Ah, ja tenies ganes. Avui hi ha hagut esport, però també un bon menjar. El restaurant Akihara, un restaurant a Ciutadella i que no fa ni un any que està obert, està dirigit pel xef menorquí José María Borràs, joveníssim xef menorquí, i ha estat reconegut amb la T d'or de Tapas Magazine en el millor restaurant de ses Balears. Atenció, enhorabona, José María Borràs, la seva cuina innovadora, sense perdre l'essència del producte local, vinculada sempre en el territori i en proveïdors de proximitat. És una lectura actual del paisatge menorquí, és a dir, terra i cuina. Imagineu-vos, un restaurant que no fa ni un any que està obert, però que ja s'ha merescut aquesta tan coneguda revista culinària, Tapas Magazine, l'ha reconegut amb la T d'or, millor restaurant de Balears. Hi hauran d'anar, sí o sí, en lots.
Mira-la, aquí la tens.
Oh, wow,
aquí la tens, aquí la tens. Mira, ara en Carlos Pons, vicepresident de l'Associació de Veïns de Sant Climent, em confirma que demà es manté l'arròs per a 1.000 persones, eh?
Ai, que bé,
t'havia preguntat, estàvem pendents del temps, però mira, diu que ja tenen a punt sa paella i sa barra, o sigui que es manté, que ho sàpiga tothom. Cap allà a Sant Climent, demà dissabte, que ens espera un bon arròs. To listen, honey, what I say. Sílvia, a les 8:30 avui al Teatre d'Esborn hi ha el concert inaugural de la 9a edició de l'Alternatia Jazz Festival, dedicada enguany al jazz francès més vibrant.
Uau! Quins planassos que tenim a Cibern a Menorca!
I avui tenim apunt cultural d'en Jordi Fàbregas.
Venim a disfrutar, a passar un ratito. A song for the broken
hearted. En Jordi Fàbregas ens convida demà a les 11 a l'Aquelarre d'Amor en aquest tribut a Bon Jovi amb la banda mallorquina Keep the Faith Band.
Alors, mos ve de pas, eh? Mos podem aturar a Saquelar a escoltar Bon Jovi i després acabam a Sant Climent menjant arrossat.
És la nostra vida, per tant, farem el que vulguem amb el cap de setmana que ens espera malgrat la pluja que no ens atura. Silve, bon cap de setmana.
Salut, companys.
Cuida't, mos veiem. Gràcies. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom. I love it. This is for once you stood their ground.